Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una en punt. Us informa Ana Closa. El govern ha presentat una querella al Tribunal Suprem contra les declaracions del líder del Partit Popular, Pablo Casado, on assegurava que els nens i nenes no podien anar al lavabo si parlaven en castellà. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa posterior al Consell Executiu.
Està acusant el professorat de cometre delictes contra la integritat moral, de coaccionar els menors i fins i tot de ser els responsables d'un delicte d'odi, d'incitació a l'odi i a la violència. Hi ha línies vermelles que no es poden traspassar.
La portaveu del govern ha precisat que es planteja el confinament nocturn en aquells municipis de més de 10.000 habitants amb incidència acumulada de més de 250 casos per 100.000 habitants durant 7 dies. El Procicat elaborarà aquesta tarda el document final de mesures i la resolució es presentarà demà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Plaja ha manifestat que el govern no contempla que les denegui.
Ens esperarem a veure, nosaltres confiem que, com li deia, les mesures estan plenament justificades, plenament argumentades i tenen fonaments jurídics. Per tant, no contemplem la possibilitat de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les denegui.
D'altra banda, el govern també ha aprovat un decret llei per facilitar la instal·lació de sistemes d'eficiència energètica o d'energies renovables. L'objectiu és incentivar a les comunitats de veïns que col·loquin plaques fotovoltaiques, fusteria aïllant o altres tipus d'aïllaments de façana. La nova normativa preveu una majoria simple, la meitat més un, per tirar endavant la proposta.
Avui s'estableixen les regles veïnals que facilitaran l'autoconsum compartit en la xarxa interior de l'edifici, que podran compartir l'energia, a més, edificis propers i participant en comunitats energètiques. I també molt important, per poder arrencar amb força amb aquells veïns que gaudeixen de forma privativa d'un element comú, com és una terrassa o un balcó.
I tornant a la pandèmia, el president de la PIMEC, Antoni Cañete, ha exigit al govern ajudes directes i immediates davant de les conseqüències que poden provocar a les empreses les noves restriccions anunciades aquest dilluns. Cañete ha dit que el president Pere Aragonès ha assumit amb les patronals el compromís d'anunciar noves ajudes, però li ha reclamat accions. El president de PIMEC ha recordat que el Nadal és un moment en què moltes empreses aconsegueixen la facturació de bona part de l'any.
Que ja n'hi ha sectors que per les condicions que han tingut de tancaments totals o parcials en determinats nivells i que, a més, han tingut condicions de, diguéssim, de tornada a la normalitat que les han condicionat, ara t'agafen a les neveres plenes, en què has tornat a posar la plantilla a l'empresa, en el que tu has tornat d'alguna forma a contractar, que tu has tornat a fer, i és allò que diem, per poder-ho explicar, arrencada de cavall i parada d'assa.
I encara referent a la Covid, l'Organització Mundial de la Salut demana cancel·lar les festes de Nadal. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha avisat aquest matí que és millor cancel·lar ara i celebrar més tard que celebrar ara i plorar després. D'altra banda, ha assegurat que hi ha proves consistents que la variant Omicron, que s'està expandint significativament més ràpid que la Delta i que és més possible que les persones vacunades o recuperades de la Covid-19 es puguin reinfectar. No hi ha cap dubte que l'augment de trobades socials durant les festes a molts països portarà un increment de casos, segons ha informat el director de l'OMS. I la carretera de la Rabassada, la que hi ha entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, es manté com el tram amb més risc d'accident de Catalunya. En tots els accidents amb morts i ferits greus en aquesta carretera, a 13 dels últims 3 anys hi ha involucrada mínimament una motocicleta. Els motoristes es troben involucrats en el 44% dels sinistres greus, però només representen el 2,5% de la mobilitat. Aquest és un dels col·lectius que més preocupa el Servei Català de Trànsit. I ara els esports, en Xavi Toscano.
Àlaba és l'últim jugador del Real Madrid que podria ser baixa per coronavirus. El jugador no s'ha entrenat aquest matí amb la resta de companys a l'espera dels resultats dels tests i és possible que també es perdi el partit que els blancs juguen demà contra l'Atlètic de Bilbao. Si es confirma el positiu, Àlaba s'uniria a les baixes de Modric, Marcelo, Asensio, Rodrigo, Bale, Lunin, Isco, Carvajal i Ceballos. La possible baixa d'Àlaba seria un contratemps, per tant, seriós per Ancelotti, que es perdria la seva parella central titulars. Mentrestant, el Barça visita avui a 2:15 al Sánchez Pizjuán, a Sevilla. per disputar el partit ajornat corresponent a la quarta jornada de Lliga. Els blaugranes venen d'aconseguir 3 punts agònics davant l'Elx aquest passat cap de setmana i una victòria els aproparia a la zona alta de la classificació, també gràcies a les punxades de l'Atlètic de Madrid, Betis i Real Societat aquest cap de setmana. Xavi Hernández considera que l'equip està en bona dinàmica i veu el partit d'aquesta nit com una nova oportunitat per entrar en la zona Champions. L'entrenador també ha destacat la presència i el bon joc dels jugadors joves. Les novetats de la convocatòria d'avui són la tornada de Gerard Piqué, que no va disputar l'últim partit per sanció, i també d'Ilias, Demir i Dest, segueixen de baixa i encara no han entrat en la llista. El partit comença a 2:15 i es podrà seguir en directe per Movistar La Liga.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem més notícies a les 2. Ara us deixem amb el matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i el seu equip del magazín.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. La Missa del Gall en directe a Ràdio Estel. Cap a 11:45 de la nit connectarem amb la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat perquè puguis viure en directe l'Eucaristia. La teva Missa del Gall en directe a Ràdio Estel. Viu el teu Nadal amb nosaltres.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial per la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Solidàriament.
8 minuts que passen de la 1, com cada dimarts ja sabeu que és moment de saludar a Txell Esteve, responsable de comunicació de l'obra social Sant Joan de Déu, que ens porta històries i projectes vinculats a la solidaritat i que a nosaltres ens agrada molt, molt conèixer. Bon dia, Txell.
Bon dia. Escolta'm, bon dia i felicitats. Jo com una ingènua he preguntat a la 1 del migdia de... Ja ho heu dit als oients, que és el teu aniversari? I clar, ho heu dit per activa i per passiva.
Per totes les bandes.
Estàs preciosa amb aquesta corona. Molt maca, eh?
Jo agraeixo la gent que va passant per l'estudi perquè...
Jo que tenia complexa de que les corones que li faig al meu fill d'aniversari, amb goma Eva i tot, eren molt justetes, trobo que aquesta està molt bé.
Se l'ha currat el Xavi Aguilar, eh?
Super...
És un bon resultat i, a més, està durant perquè sí. Portar doncs ja està, auriculars, corona, sí. Posar-te-la, treure-la...
No ho hem dit des de l'inici del programa, aquest gran repte, aguantar amb aquesta corona...
Fins al final.
I jo no
he quedat poquet.
Tot el dia.
Ja ho tens fet.
Molt bé.
Sóc capaç, eh?
I tant. No, ja m'ho crec, ja. No dubto gens.
De què hem de parlar avui amb la Txell?
Doncs avui diríem que... avui parlem de voluntariat, però anava a dir que és com... L'essència és com l'eix, no? El pal de paller que sí. Ens ha anat acompanyant al llarg de tots aquests mesos.
Sí, jo crec que la secció d'avui per tancar aquest any és molt rodona per això, perquè parlem de la base, parlem de l'essència de Sant Joan de Déu, no? Que és aquest dedicar temps, esforç, energia de manera desinteressada per qui més ho necessita, no? Per tant, parlem del voluntariat, que és aquest pilar fonamental de Sant Joan de Déu. Hi ha els germans, hi ha, evidentment, els professionals, socials, hi ha les persones sòcies i donants que sense elles doncs, tampoc podríem fer massa cosa, no? I evidentment les persones que tenem, és a dir, aquests pacients que necessiten d'alguna manera doncs, aquest acompanyament, però hi ha el voluntariat, que són aquests homes i dones, no? que fan un espai a la seva vida per anar a qualsevol centre, a qualsevol lloc relacionat amb Sant Joan de Déu, i allà invertir-hi una tarda, un matí o el que sigui per ajudar. No?
I sabeu quants voluntaris té l'obra Sant Joan de Déu?
A Sant Joan de Déu, a Catalunya, ara mateix, hi ha unes 2.000 persones fent voluntariat. És veritat que amb la pandèmia tot això ha canviat, vam haver de... Clar, la pandèmia s'està allargant, però al principi amb aquest confinament va ser molt dur també per ells, perquè vam haver de tancar portes a tots els centres amb els voluntaris, clar, no? Però ara, que la situació, anava a dir, s'ha normalitzat i ni molt menys, però sí que estàvem en una certa normalitat, sí que s'han reprès les activitats i són a Catalunya unes 2.000 persones i a tot l'Estat unes 5.000.
I quan es deixa d'exercir el voluntariat, m'imagino que és un daltabaix tant per qui és atès pels voluntaris, no?, i qui rep la feina, el resultat de la feina dels voluntaris, però també pels voluntaris, que és una manera, un espai que, no?, que ells han decidit que volen fer aquella activitat, és com qui va al gimnàs i de cop diu, no, és que ara està tancat el gimnàs i dius, oh... I ara?
A la pandèmia ens ho vam trobar molt amb això, de voluntaris que ens deien és que us trobem molt a faltar, és que necessito venir, no? Perquè al final es genera un vincle i una relació molt bonica, és el que tu dius, Olga? No només el pacient o l'usuari que rep aquella companyia o aquella atenció, sinó que els vincles que fa el voluntari també en aquell centre, amb els altres professionals, amb la feina que fa, una feina d'alçada, vull dir, una feina professional, no? Clar, s'estableixen uns vincles molt bonics, no? A la memòria, només un apunt, a la memòria que fem cada any de l'activitat de solidaritat, hi ha un apartat molt bonic que a mi m'encanta, que és la família hospitalària, no? I allà tenen molta veu aquests voluntaris, el que són de la família de Sant Joan de Déu, no? La formen des dels seus inicis, no? Per tant, és una figura que Sant Joan de Déu, quan entres en contacte amb Sant Joan de Déu, de seguida veus que és molt important, no? I aquesta cura és preciosa.
Mira, de fet, en aquests moments que parlem de la pandèmia, està compareixent el president Pere Aragonès, de fet, ha dit que les xifres ens han portat a actuar, que són xifres, mesures, de fet, l'estem escoltant de fons, són mesures doloroses, però que s'han hagut de prendre per responsabilitat. També ha deixat entreveure, de fet, ho ha dit clarament Pere Aragonès, que ha demanat al Departament d'Economia que es passin unes transferències econòmiques justament per aquests sectors afectats novament, pel que fa sobretot a l'oci nocturn, per aquestes noves restriccions. Res, l'escoltem una mica el del que ens està parlant i tornem amb Txell Esteve.
Si no van acompanyats dels recursos imprescindibles per part de l'Estat. És evident que sense el fons Covid tindrem més dificultats per donar un acompanyament adequat i proporcional i raonable als sectors afectats. El govern de Catalunya actua i actua amb la màxima celeritat, a partir de l'evidència científica, a partir de les recomanacions dels professionals en l'àmbit de la salut, a partir de constatar com van evolucionant els indicadors i, per tant, amb la necessitat de prendre mesures ja. En una època de l'any molt difícil, en una època de l'any en què cap govern no ho desitja fer mai, però menys en aquesta època de l'any desitgem limitar les activitats socials, les activitats econòmiques i les trobades familiars. Cal prendre decisions que són difícils i doloroses, però que són imprescindibles i inajornables. No podem esperar a dimecres a la conferència de presidents. No seria ni coherent amb l'evidència que tenim sobre la taula, ni responsable amb la situació que ja s'està vivint als centres d'atenció primària, als hospitals i a moltes llars de Catalunya. I, per tant, exigim a totes les institucions la màxima implicació. La pandèmia no és competència només de la Generalitat de Catalunya. La pandèmia no és competència només dels governs que tenim la responsabilitat concreta dels serveis públics de salut. És competència de tots i totes, i cal que totes les institucions actuïn amb la màxima implicació. No dilatem decisions que cal adoptar amb urgència. Arreu d'Europa estem veient com diferents
estats... Estem escoltant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb aquesta roda de premsa, aquesta compareixença del president de la Generalitat explicant aquestes mesures preses. De fet, les coneixem ahir per part de la Conselleria de Salut. Ho esteu escoltant? Pere Aragonès ha dit que s'avancen. Recordem que demà dimecres ha de tenir lloc aquesta reunió telemàtica amb el president espanyol, Pedro Sánchez, amb els presidents de les diverses comunitats autònomes, i ara mateix Pere Aragonès ha dit nosaltres ens avancem i les comencem a aplicar. De fet, entrarà en vigor divendres i inclouen, recordem-ho, el toc de queda, el tancament de l'oci nocturn i les limitacions en aforaments i trobades. També ha destacat Pere Aragonès que aquests sectors més afectats per aquestes noves restriccions tindran, doncs, unes transferències econòmiques i unes ajudes. Txell, estàs escoltant així, estàs pensant, estem en bucle, eh? Estem...
Afusada, a misèria. No, clar, clar, són mesures que segurament, clar, que són necessàries.
I apel·lava una mica la responsabilitat de tothom, que aquesta pandèmia, o sigui, responsabilitat, òbviament, de tots, no? Ja no només de les administracions públiques, sinó de cadascú de les persones que formen part de la societat.
Jo crec que això ho sabem, eh? I crec que ho estem fent bé. L'únic que, bueno, hem d'anar... Potser no aplicar tanta mirada llarga, no? I mica en mica. És veritat que arriba en un moment en el que és difícil que emocionalment diguem, ah, bueno, no passa res. És un pas enrere que, escolta'm, també necessitem un dia per mastegar-ho i col·locar-nos una miqueta, no? No som tampoc robots i... No... Ja sé, que no estic convidada aquí a opinar sobre les mesures del govern, que no les qüestiono, sinó que, no, que sí que és veritat que necessitem també pair-ho, perquè és un pas enrere. I no, nosaltres, mira, però l'oci nocturn, totes aquestes afectacies molt més directes, se'ls necessiten mastegar-ho una mica, no? I, evidentment, responsabilitat col·lectiva, individual, solidaritat també, vull dir que... tot això que estem aprenent, no?, en tot aquest procés, però, clar, és dur.
Clar, i ara deia Aragonès, que siguin el més compartides possibles aquestes mesures i que siguin d'alguna manera també acceptades. Seguirem ben de prop, tot el que vagi explicant Pere Aragonès. De fet, ho ampliarem a l'Estel Migdia, amb Olma Giró. Si diu alguna cosa, us posarem al dia, però ara tornem, perquè a la Txell Esteve ens estava parlant, vinga, connectem de nou amb la solidaritat, Txell, ens estaves parlant amb l'Olga Vallejo, d'aquest voluntariat, no? I clar,
va molt lligat, el que estàvem dient ara, o sigui, jo penso que vivim uns temps en què la solidaritat i aquest compromís per intentar, ei, anem a fer del nostre dia a dia una miqueta més de llum, no?, en el fons està molt relacionat. Llavors, qui ho fa possible, això? Tots. Però hi ha una figura molt important, que jo crec que està feta d'una pasta també diferent, que és aquest voluntariat, no? Les persones que dediquen el seu temps no només a Sant Joan de Déu, sinó a qualsevol entitat, no? Amb aquesta, bueno, d'aquesta manera incondicional.
I com podem... Que, per exemple, qui ens estigui escoltant i digui jo m'agradaria ser voluntària, com ho podem fer?
Doncs mira, clar, les necessitats les té cada centre de Sant Joan de Déu, i sabeu que a Catalunya en som 20 centres. Llavors, una manera fàcil i ràpida de saber-ho, doncs, entrar a la web de Solidaritat SJD, i allà hi ha sessions o crides concretes per diferents centres. Uh-huh. Normalment, quin és el procés? T'inscrius en aquest formulari, hi ha una sessió informativa on t'expliquen com es fa de voluntari, per a quines necessitats, i a partir d'aquí, si t'interessa, doncs hi ha una mica un procés de selecció, no? I una formació, perquè finalment doncs puguis exercir aquest voluntariat allà on vulguis o on se't necessiti més, no? Si voleu, sentim Imma Merino, responsable de voluntariat, que explica aquest eix vertebrador d'aquest voluntariat.
Esta sociedad también, de alguna manera, produce una dinámica en la que, sin darnos cuenta, parcelamos la vida. Y entonces somos solidarios los jueves por la tarde y somos competitivos los lunes, miércoles y viernes por la mañana en el trabajo, ¿no? Entonces, nuestra formación tiene mucho más que ver con ese sentido y con esa coherencia en la que la solidaridad es una disposición y es una actitud en la vida, no es una acción. Y esto es la idea fundamental de este primer momento, aparte de situarlo en nuestra organización, en nuestra historia, en nuestro estilo y demás. Los voluntarios no son personas que les sobra el tiempo, que es normalmente lo que uno puede pensar, ¿no? Pues el voluntariado vienen jubilados, que vienen, y parados. Sino que la mayor parte de las personas voluntarias que tenemos liberan su tiempo. Es gente que tiene la agenda llena. Tiene familia, que tiene trabajo, que tiene actividades además del trabajo, pero que libera una parte de su tiempo para colaborar con nosotros. Tenemos personas de todas las edades, Es verdad que mayoritariamente siempre hemos tenido más mujeres que hombres. Eso sigue siendo así, pero hemos aumentado de forma significativa el número de hombres voluntarios que tenemos en los centros. También está siendo muy significativo la cantidad de voluntarios jóvenes, de a partir de 16 años, que colaboran con nosotros y que la experiencia está siendo increíble, ¿no? Cómo se relacionan los jóvenes con las personas más mayores y cómo encajan de bien.
Com ha agradat la Imma Merino, que deia, persones que alliberin el seu temps.
Exacte, que sempre pensem, no?, que el voluntari és aquella persona que s'ha jubilat i que, com que no sap què fer, doncs mira, faré això, aprofitaré per fer voluntariat aquí i allà. Era, tradicionalment, o havia sigut molt aquesta figura, però cada cop deixa de ser-ho més, i és aquesta persona jove, o una mica més jove, que fa un forat en el seu temps,
que
treballa, clar, que decideix fer-ho, i que, per tant, en la seva agenda, doncs hi fa un forat per poder fer això, no? Persones actives professionalment parlant, que tenen la seva feina, la seva vida, la seva família, els seus amics, però que potser una tarda, dues, a temps que sigui, el dediquen a anar a un centre i compartir aquestes necessitats, no?
Uh-huh. I ha canviat el que porta la gent a fer de voluntari?
Sí, clar, diuen que... Bueno, diuen, potser més al principi era fer front a aquestes injustícies socials, no? Aquest sentiment més de... que a tu tant t'agrada, Olga, de canviar el món, i ara potser respon més a una experiència personal gairebé, no? A una necessitat potser més interior de dir, mira, fent això jo també hi guanyaré, conèixer més a mi mateix, què m'aporta això, no? Establir aquests vincles, aquestes relacions, que en el fons també poden ser transformadores, no?
Perquè al final la gent, quan fa de voluntària, quan ja ha tingut aquesta experiència, perquè tu potser vas amb una idea i després quan la fas no s'acaba d'ajustar, no dic per mal, per pitjor, sinó que te n'adones que el que et pensaves que et trobaries doncs és una altra cosa, diferent, potser millor. Què acaben explicant els voluntaris que guanyen després de fer-se voluntaris?
Clar, el que acaben explicant és que, una, sempre repeteixen, és a dir, el que fa de voluntari ja no marxa, la majoria, sobretot que coneixen noves realitats que no coneixien, que sabia que existia, però que conèixer-les de ben a prop, jo què sé, poder passar la tarda amb alguna persona sense llar, doncs és tot un aprenentatge. Vull dir que diferents experiències, no?, diferents guanys. Si voleu, sentim la Concepció, que és una de les nostres voluntàries.
Em dic Concepció, estic de voluntària a Sant Joan de Déu des del 2016, vaig entrar per la campanya del Màgic l'any 2016-2017. He dedicat la majoria dels dies que jo estic aquí a treballs de marketing, de merchandise, en referència al Màgic l'any, i les altres vegades que he estat he anat fent feines per campanyes publicitàries de l'obra. Amb aquestes hores que he pogut disposar per vindre aquí, estic fent una feina que ajuda a altres persones a tindre coses que necessiten. Això ja m'agrada i em dona pues, una tranquil·litat de que aquestes feines no es perden aquestes hores amb altres coses. Per això m'agrada venir i per això estic. T'animo que vinguis a Sant Joan de Déu com a voluntari. Busca qualsevol momentet per vindre en qualsevol de les activitats. Veuràs que tindràs molta satisfacció en fer-ho.
Ai, està convençuda la Concepció.
Sí, es nota que ho diu de cop. La Concepció és voluntària de l'obra social, és a dir, d'on és la meva companya, no? I és veritat que els voluntaris els estimem molt, no? Perquè són persones amb les que compartim molt temps. Vull dir que els estimes igual que un company de feina, no?
Clar, res, ens queden pocs minuts, volem passar aquesta cadena solidària, però com a curiositat, quin és el centre col·lectiu que té més demanda? Però,
Home, l'Hospital Infantil té molta demanda, per raons òbvies, no? Però després també hi ha serveis socials, els tres centres residencials tenen molta demanda, és un col·lectiu de les persones que estan en situació de sense llar, doncs que també hi ha molts voluntaris que volen acostar-s'hi, la salut mental, el parc sanitari, en realitat tots els centres tenen la seva... No? Vull dir que hi ha tants col·lectius i tenim a tantes
arribeu
persones
a tanta gent,
que una mica n'hi ha per tots els gustos.
I què, Olga, ha arribat el moment, no?, de
de la cadena solidària.
Ens agrada.
Una cadena solidària que crec que avui es quedarà aquí dins de l'estudi, que és quan expliquem aquestes experiències. Sempre hem estat demanant als oients si ens volien explicar la seva experiència, un petit fet o una gran experiència d'algú que t'ajuda, d'haver ajudat algú i que fa que et canviï el dia. A vegades el dia, a vegades la percepció de la vida, mai se sap, eh? Sí.
El dia, però que ho recordes. Per tant, tot allò que recordes, tots aquells gestos t'hagin canviat la vida el dia o el mes, al final és que han sigut importants, no? Mm-hmm. Són històries de solidaritat, petites o grans, que són importants. Ja, Mercè, ja us vaig dir que aquí acabaríem compartint totes les nostres històries.
Jo en sé,
comences tu o començo
no,
jo?
No, però has començat tu. La de la Olga, jo la conec la de la Olga, que no sé si la vol explicar.
La de la Olga...
Explicar.
I tant. Vas explicar-ne una.
Vaig explicar-ne una que me la van fer... O sigui, que jo vaig rebre, no?, sí, l'ajuda de l'altra. I pensant-hi, m'he recordat una que va ser l'inrevés, però que va ser molt enriquidor per les dues parts. Fa... No sé, jo tenia molts... Era joveníssima. Tenia 25 anys, potser. Treballava a l'universitat. I de cop va aparèixer una noia, em sembla que era sueca, doncs suposem que va arribar avui, que és 21 de desembre, no? Doncs havia d'arribar a Barcelona el 21 de desembre i es va presentar el 21 de novembre.
Mm.
Llavors, era per la tarda, hi havia poca gent allà i, bueno, comencem a parlar i em diu, no, jo he vingut, dic, un moment, que t'acompany. Total, vam arribar a la conclusió que s'havia presentat un mes abans i s'havia equivocat. I no tenia... on caure.
No, sí. Ho veig venir.
I llavors li vaig dir, bueno, si vols venir a casa. I es va estar un parell de dies a casa. Veus? Fins que va solucionar...
Va, fa ganes de dir-me el més sencer, que escolta'm, també, eh? Però...
Vivia un pis molt petit, compartia habitació en un pis molt petit. Clar. I, bueno, ens vam arreglar un parell de dies i va ser xulo. Vam fer turisme amb ella, vam quedar amb amics i... A l'època que podies quedar amics com si res.
Exacte.
Sí. Turisme per Barcelona. I va ser molt maco, per mi. Va ser molt xulo perquè...
A més, hauria ser molt inesperat, no? Vull dir que, en el fons, va ser una història molt inesperada, que va ser turisme i...
Dos minuts, res. Menys de dos minuts.
Jo vull explicar la meva.
Per això.
Sí, perquè... La vull explicar, ara us diré per què. Va. A veure, jo us poso en situació, eh? Soc mare d'un fill d'un nen que té 3 anys. És un nen preciós, però els primers 2 anys, cada setmana, es posava molt malalt. Totes les itis del món, bronquitis, gastroenteritis, otitis, faringitis, amigdalitis, tot. Això vol dir que cada setmana, a la feina, jo havia de faltar en algun moment o altre, perquè sempre hi havia una visita a urgències a Sant Joan de Déu, per cert. Portava tal bucle que emocionalment començava a pesar molt. I això les persones que tinguin fills o filles ho sabran, eh? I en un d'aquests dies doncs vaig haver de portar el meu fill a urgències i vaig avisar pel grup de WhatsApp als meus companys de feina, no? Ja van veure que jo estava tocadeta i quan vaig anar a urgències em vaig trobar a la porta d'urgències un company meu que es diu David, David Fitó, amb una bossa de croissanets i simplement em va dir, escolta, perquè esmorzis i aquí estem pel que necessitis, no? I això, que pot semblar un detall sense més, ostres, ho he recordat sempre perquè em va ajudar molt a dir, ostres, no estàs sola, no?
No estàs sola.
Tens la teva xarxa i avui són uns croissants, però demà poden ser altres coses, no? I la volia explicar perquè, a més, aquest company té algun canvi professional, d'alguna manera li diem adéu, i per mi avui era una bona manera d'homenatjar-lo, no?
Doncs em sembla molt bé, Txell. Txell, esteva responsable de comunicació de l'Obra Social Sant Joan de Déu. Bones festes.
Igualment, cuida't, descanseu moltíssim. Molt, que tingueu bones festes, encara que siguin aquestes restriccions.
Sí. Ho acceptarem i a veure què passa.
Tingueu bona entrada d'any. Queda pendent la teva història de solidaritat.
Sí, ho diré. Ho explicaré. Va, 2 minuts i arribem al punt de 2 quarts de 2. Sempre se'ns fa curt. Marxem res breument a publicitat i a la tornada ens espera en David Serra amb la seva lupa, que, per cert, avui marxa fins al Museu d'Art de Girona. No t'ho perdis després de la pausa.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. A
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes.
Doncs sí, ja ho esteu escoltant. Al matí a Ràdio Estel ens agrada molt el Nadal i per això intentem explicar-vos totes aquestes activitats possibles per gaudir-les durant aquestes festes. David, avui anem fins a Girona.
Sí, fins al Museu d'Art de Girona, on ja fa anys que dediquen un temps als més petits, una manera d'obrir les portes del museu als nens i a les nenes, on s'entretenen i, a més, aprenen a fer coses molt útils per a aquestes festes. Són els tallers de Nadal, dels quals ens en parlarà la Marta Grassot, que és responsable d'activitats del Museu d'Art de Girona. Marta, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Escolta, quant temps fa ja que organitzeu aquests tallers organitzats dels més petits?
Doncs jo diria que fa una colla d'anys, com a mínim 7 o 8.
7 o 8, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Sí, hi ha molts museus de Catalunya que dediquen aquests dies, uns dies especials als més petits, però és que en el vostre cas podríem dir que viviu molt intensament el Nadal.
Sí, de fet, l'any passat ens vam quedar a les portes de fer-los tots els que teníem programats i al final vam haver de suprimir o d'anul·lar aquestes activitats. Ens van saber molt de greu perquè són activitats que tenen molt d'èxit des de fa molt de temps i aquest any, enguany, vam decidir que, per què no, programar tots els que poguéssim. I llavors se'ns va acudir de programar doncs, el del fanalet de Reis, el de la corona de Nadal, el del calendari d'Advent, tots els que poguéssim per acollir el màxim de nens possibles i que ens ho passéssim molt bé entre tots.
Clar, són 5 tallers els que organitzeu. De fet, ja n'heu fet 2 aquest desembre, la creació del calendari d'Advent i el taller de creació de corones de Nadal. En què, la resta, i en què consisteixen aquests tallers? Quines temàtiques tenen?
Doncs mira, el proper que tindrem serà aquest dijous 23, que serà el de l'elaboració del bastó per fer cagar el tió, que és un taller important per als propers esdeveniments que vindran.
Home, t'ho diràs, sí.
Oh, i tant. I llavors es tracta doncs, de decorar el bastó per fer-lo el més atractiu i artístic possible i que el tió cagui el màxim de regals. Llavors tindrem la setmana que ve, dimarts 28, tindrem el taller del cotilló de fi d'any, que també consisteix en fer una bossa amb moltíssimes sorpreses a dins per gaudir al màxim d'aquest canvi d'any. I finalment ens quedarà per fer el taller de fanalets per esperar els Tres Reis, que també doncs, intentarem fer un fanalet ben xulo perquè els Reis ens vegin de ben lluny.
A mi m'agraden tots, però el del cotilló em sembla sensacional.
T'ha agradat?
Com a alternativa als cotillons que hi ha, que són horrorosos.
Perquè és tot handmade, o sigui, és tot fet a mà, absolutament.
Ah, és original, no? És més original.
Sí. Valor, clar, no. I tant.
I a més el fan els nanos, vull dir que després te'l pots posar i encara fa mil il·lusió, com el dels fanalets, que llueix molt el dia que arriben els Reis a Girona, en aquest cas. Per quines edats estaríem parlant?
Estem parlant d'entre 6 i 12 anys. Va, més o menys.
Ja
i si volen venir més petitons amb l'ajuda dels pares també
s'ha
de fer, i si volen venir més grans, per suposat que també.
També, no? Bé, això és familiar, tot i que els protagonistes en aquest cas són els nens, però poden venir allò que els hi donguin un cop de mà al pare, a la mare, un per persona, diríem, que no vingui tota la família tampoc.
Un acompanyant per persona, per qüestions d'aforament,
clar.
I perquè al final el protagonista és el nen i el que ha de fer el taller i tot el material que ens surti d'aquest taller serà creació pròpia del nen. Els pares només d'apoio moral.
Exacte. Una altra cosa és que m'ha agradat molt, també m'ha quedat molt l'atenció, perquè no només feu els tallers, també feu un escape room nadalenc. Bé, ja l'heu fet. Entenc que se'n fa un a l'any ara, aprofitant les festes. Si no tinc mal entès, es va celebrar el 12 de desembre, però clar, és que és un escape room que es fa a l'aire lliure pels carrers del barri vell de Girona. Ens pots explicar una miqueta en què consisteix?
Sí, el que vam intentar amb aquest escape room era vincular una mica el concepte de gamificació per explicar coses relacionades amb el museu, però que tingués un component important a l'aire lliure, perquè ens interessava també vincular les obres del museu amb la pròpia ciutat de Girona, per a través de la ciutat descobrir el museu i viceversa, però també per una qüestió d'adequar-nos una mica a les circumstàncies que estem vivint i de buscar una activitat doncs, que fos més a l'aire lliure i no fos pas en espai tancat. I llavors vam aconseguir reunir una sèrie d'idees per vincular la ciutat amb les obres i així fer que l'activitat sigui 100% per als nanos i per les famílies i perquè ells acabin sent els protagonistes que descobreixin l'enigma i, de pas, doncs, poder ensenyar el nostre patrimoni i gaudir de la ciutat.
Han d'anar trobant, no? Em sembla que són objectes del museu, vinculats al museu per la ciutat, no? Seria una cosa així,
més o
menys.
Han d'anar completant una espècie de pistes,
exacte,
amb espais en blanc, i han de fer càlculs matemàtics, i, bueno, han d'anar buscant una mica, completant els enigmes.
No, és que està molt bé, a més, amb aquest marc sensacional que és el barri vell de Girona, que encara el fa més atractiu.
Sí.
Us en queden tres, encara? Des del dijous vinent teniu el taller de guarnir el bastó. Per cert, ets el tio se li ha de donar copets, no?
El què?
El tio se li ha de donar cops, no?
Sí.
Va, d'acord, sí. Estem d'acord. Sí. Per cert, és que, clar, com hi ha la moda de que no se'ls... I si està guarnit el bastó, encara millor.
Clar. Marta, tu ets de guarnir-lo, de posar-li guirnaldes i de...
Que quedi ben bonic i picar tot el fort que un consideri que...
Exacte.
Sí,
com més fort, més cagarà.
Més cagarà.
Si voleu consultar horaris i tot plegat, perquè és que, clar, durant l'any el Museu d'Art de Girona fa una pila d'activitats, valen molt la pena, i us recomano que entreu a la seva pàgina web i li doneu un cop d'ull, que és museuart.cat, i allà ho trobareu tot. Hem de dir que també l'entrada dels tallers es paga, però que és un preu més que simbòlic.
Molt simbòlic.
Molt simbòlic, eh?
Marta Grassot, responsable d'activitats del Museu d'Art de Girona, gràcies per haver entrat en directe al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres i bones festes.
Bones festes, adéu.
David, què? Ens fan fora.
Ens fan fora, ja el Miquel m'ho deia bé. Bé amb bastó o sense?
Li preguntarem.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. No em fa gaire gràcia, us ho he de dir, arribar a aquesta hora en un espai que vam acordar anomenar toc de queda, sobretot pensant que el toc de queda era una història passada. Ara sembla que torna a la realitat de les nostres vides i aquesta connotació, diguem-ne que negativa, em trasbalsa una mica. Espero que sigui realment per pocs dies i que aquest mal somni de la Covid ens deixi de fer la guitza i, sobretot, que tots hi posem seny i sentit comú per vèncer-la. Dit això, em poso amb el que em toca, que és recollir una de les notícies que m'han cridat l'atenció les últimes hores per comentar-vos-la i intentar arribar a algunes conclusions. Avui realment el tema m'interessa molt personalment i espero saber transmetre a tothom realment el que penso. El titular diu així: una coral gallega haurà de pagar 7.300 euros a la Societat d'Autors per les cançons que canta. Dit així, en fred i en brut, i sobretot tenint en compte que estem parlant d'una coral, la Coral Casablanca, concretament, que es manifesta com una associació sense ànim de lucre i que, a més, sembla que fan una tasca important a Vigo per la difusió de la música i la cultura, doncs, dit així, és d'aquelles notícies que semblen injustes i que no acabem d'entendre. La problemàtica dels drets d'autor ha existit tota la vida. El meu avi, que era l'encarregat del cinema i el teatre de l'Ateneu del meu poble, ja tenia aquest mal de cap. Després, quan vaig ser més gran, vaig saber que quan feia una cançó, n'he fet algunes a la meva vida, el que havia de fer era registrar-la a la Societat d'Autors, que era una cosa que m'atabalava molt, la veritat. No entenia per què havia de fer-ho. Fins al dia que vaig rebre un taló de la Societat General d'Autors en concepte de difusió mecànica. Aleshores vaig ser conscient que quan algú cantava aquella cançó meva en públic o sonava per la ràdio, jo tenia dret a cobrar per haver realitzat aquella obra, aquella feina. I vaig tenir la sensació que allò era just, sobretot si m'hi volia dedicar, perquè, és clar, d'alguna cosa havia de viure. L'important seria partir de la base que és l'autor qui té la potestat, en tant que creador de l'obra, de decidir què vol que es faci amb allò que ell ha creat, que ell ha treballat. Hi ha iniciatives que acullen obres artístiques, sobretot de música, que estan lliures de drets. Vull dir que, premeditadament, els autors ho han fet amb l'ànim que qui vulgui les pugui utilitzar de franc i lliurement. Ho explica l'Ignasi Labastida, de Creative Commons.
Doncs vam decidir fer aquests CDs juntament amb el grup Enderrop i la FOPSIC, i el que vam fer és buscar grups una mica de catalans i que estiguessin allò al panorama musical actual. L'autor té uns drets per el sol fet de ser un creador, i amb aquestes llicències el que pot fer és dir, doncs, jo aquesta obra te la cedeixo perquè em puguis, doncs, per exemple, fer una còpia, distribuir-la, etc.
Però igual com ell i altra gent que han optat per aquest camí, també hi ha el dret dels autors que pensen que allò que han fet té un preu. També ho explica molt clar i català el cantautor Miquel Gil.
Ha de decidir l'artista si ho regala o si cobra. El que no pot ser és que no decidisca l'artista. El que no pot ser és que, a priori, se diga és que la música ha de ser una qüestió de gratis i lliure. Me sembla que hi ha un atac flagrant de la indústria tecnològica front a la indústria cultural d'aconseguir que aquests continguts culturals siguin gratis.
Què passa, doncs, quan algú vol interpretar peces d'algun autor i creuen que ells no ho fan per guanyar-s'hi la vida, o encara més, que ho fan per fer un acte benèfic? Doncs molt senzill. Se li demana a l'autor si vol participar d'aquella finalitat, i si l'autor els ho autoritza i està d'acord, doncs els lliurarà d'haver de pagar res en aquest concepte. I si l'autor no ho vol, doncs mireu, a buscar una altra obra o una altra cançó. No sé si m'explico. Ara bé, això no solucionarà el problema de la circulació de les obres per internet. Això sí que és un camp de batalla on no sé exactament com ens hi hem de posar. Particularment, si a mi algú em demana una de les meves cançons o de les meves obres de teatre per ser interpretades en un acte benèfic que em sembli de sentit comú i que se digui amb el que jo penso, doncs problemes cap ni un. I com que, a més, he estat cantaire i director de coral durant molts anys, solidaritat absoluta amb la Coral de Vigo. Doncs ja està. Dit això, me'n vaig amb la música a una altra banda. Però abans de tocar-la, me n'asseguraré que estigui lliure de drets o pagaré els drets corresponents a l'autor que l'ha parit. Demà, Mercè, torno amb el toc de queda. Un toc de queda que desitjo que sigui molt més amable que el que obliga les circumstàncies. Fins demà, doncs. Adéu-siau.
Vinga, doncs, moltes gràcies, Sant Miquel, no preocupis, ja marxem, ja donem pas a l'Ignasi Miranda preparadíssim en l'espai informatiu religiós del Sense Distància, en el punt de les dues, ja sabeu totes les informacions del dia, a l'Estel Migdia, aquestes setmanes a Molt Magiró. Però abans, Marta Jarque, sí. Volem saber l'enigma del dia.
La resolució, doncs,
jo
avui,
ja el sé.
Clar, si aneu a aturar, podreu visitar aquest forn del pa, que, per cert, només es pot visitar amb visites concertades, per tant, planifiqueu i organitzeu i truqueu a l'Ajuntament. I volem acabar també amb una nota de veu de l'Anna, que va guanyar entrades per aquest concert homenatge a Montserrat Caballé, que es va celebrar a la Sagrada Família, no, Santa Maria del Mar, i ens ho agraïa així.
Bon dia a tothom de Radio Estel. M'ha encantat el concert d'ahir. Moltíssimes gràcies a tothom. Ha estat una passada. Moltíssimes gràcies. Ho hem gaudit moltíssim. Jo i la meva amiga, la soprano Elena Laguna. Un petó per tothom i molt bon Nadal.
Felicitats, Anna. Doncs
sí, era un bon
regal. Ens anima que ho hagis gaudit. Però, atenció, rapidíssimament, encara tenim entrades, sortegem entrades per anar a visitar Santa Maria del Mar, eh? Són unes visites al·lucinants, que pujareu fins a dalt de tot. Tu hi has pujat, David, a dalt de tot?
No.
Es veu unes vistes de Barcelona.
De Barcelona, jo.
663-99-30-62, encara estàs a temps d'enviar-nos el teu record més preuat d'aquest 2021. Ja marxem, José. Fins aquí el programa d'avui. Com sempre, demà, Joan Trias ens dona la benvinguda i ens diu bon dia a partir de les 8 al matí a Radio Estel. Cuida't molt.
Radio Estel us desitja molt bon Nadal.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
La missa del Gall en directe a Ràdio Estel. Cap a 2:15 de la nit, connectarem amb la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat perquè puguis viure en directe l'Eucaristia. La teva missa del Gall en directe a Ràdio Estel. Viu el teu Nadal amb nosaltres.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Tot anirà bé a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.